Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní acull demà la presentació del Follet Oriol i la Festa Monstruosa, l'última entrega de les aventures infantils que neixen de la mà de l'escriptor i il·lustrador sadurninenc Òscar Cerdà, el qual avui hem convidat al programa per presentar aquest últim llibre. Tornem, doncs, a la capital del Cava, on ja ens espera amb l'Eli Jiménez.
El Follet Oriol és un dels personatges més estimats i més coneguts pels sadurninencs més petits, un personatge molt prolífic que va néixer de la mà de la imaginació, també del sadurninenc Òscar Cerdà, que ens acompanya ja avui aquí als estudis. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt content d'estar aquí amb vosaltres i compartir aquest espai de difusió, en cert modo, de la literatura, no?, infantil juvenil.
Més a més, ens acompanyes parlant de còmic i avui t'hem volgut convidar perquè demà a les 11 del matí presentes a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní el teu últim còmic, la teva última obra, el Follet Oriol i la Festa Monstruosa, que és aquesta última entrega d'un personatge molt i molt prolífic.
Sí, certament. Home, ja són moltes aventures del Follet i sempre és un plaer presentar la biblioteca, que per cert va arrencar també l'exposició del Follet Oriol commemorativa, com no podia ser d'una altra manera, que és Sant Sadurní. Sempre és un plaer presentar una de les aventures perquè sobretot et posen en contacte amb el seu públic potencial, que és l'infant que comença amb les primeres lectures.
Suposo que és una pregunta que sempre faig quan es presenta un llibre a casa, perquè suposo que sempre fa aquella il·lusió especial de conèixer més gent, no? Perquè quan vas a presentar el llibre a fora segurament coneixes a molta menys gent, però quan estàs a casa les cares són conegudes.
Sí, es provoca aquest fenomen de trobada amb el públic de la teva vila, que sempre és agradable, i públic fidel que va venint a cada una de les presentacions. Perquè ja en seran, m'atreviria a dir que potser mitja dotzena o més de presentacions, i cada novetat es pot dir que compto amb aquest entorn tan increïble com és la Biblioteca Ramon Bosch. Sí.
Òscar, dèiem que el Follet Oriol és un personatge molt prolífic perquè aquest llibre és el 29è de la saga. 29, Déu-n'hi-do.
Sí, veritablement és una xifra que comença a ser important. I sí, és l'aventura número 29, una aventura també de la que en parlarem, molt, molt divertida, molt especial. I, de fet, s'està fornejant, utilitzant un terme així divertit, l'aventura número 30. És a dir, aquest any 2024, el Follet fa 20 anys des de la seva creació, des del llançament de la primera aventura, i coincidint amb els 20 anys, sembla que és el mes de març, sobre el 6 de març, surt l'aventura número 30. Vull dir que la xifra és important.
Déu-n'hi-do. Tenim ja aquí, a prop, aquesta trentena aventura del Follet Oriol. Explica'ns una mica què trobarem en la 29a, en aquest Follet Oriol i la Festa Monstruosa.
Bueno, l'aventura número 29 tenia que acabar-la dibuixant. És curiós, va ser perquè és un tema que ha fascinat sempre amb els nens, i va d'una festa justament de disfresses de monstres. És a dir, el Follet Oriol i els seus amics marxen de la vall a trobar-se amb uns altres follets disfressats de diversos monstres, no? Que és un imaginari amb el qual hi tornes quan hi penses, perquè sempre ha fascinat els nens. I com que jo ja he passat per aquesta etapa de nens, a vegades és la manera de connectar amb ells, no? Tornant a ser un infant. I aleshores marxen del poble a bitllets de diferents... Un va del monstre de Frankenstein, hi ha una menuda que va com de bruixeta, el Follet Oriol va de diable, curiosament, ell que és l'encarnació del bé, però va d'un diable molt, molt simpàtic, i després em sembla que també la Xènia va de vampira. Bueno, i l'aventura és curiós perquè dura un vespre, o sigui, és a temps real, per entendre'ns, no? I aleshores passen un seguit de coses que fan que l'aventura tingui un avís molt còmica i, per descomptat, monstruosa, però passada per al filtre del fullet, que fan que tingui un final inesperat. És una aventura amb la que res no és el que sembla.
Sí que és veritat que és una temàtica que als nens els agrada molt. El Halloween, les disfresses, tota aquesta...
Exacte, és un tema recurrent, com ara ho va ser els dinosaures, que també, quan explico això dels dinosaures, em trobo amb autèntics experts, nens de veritat, de 6-7 anys, que això és un brontosaure, això és un tiranosaure rex. I el tema dels monstres els fascina molt, no? Aquest tema, aquell equilibri entre la por i el riure és el que una miqueta he modulat amb aquesta aventura, com no podia ser d'una altra manera tractant-se d'aquest personatge, que és, ja et dic, l'encarnació del bon rotllo, no? És molt blanc el fullet Oriol. Sí, sí.
Al final suposo que també està bé i també deu ser una manera d'arribar més al públic, no? Agafar aquells temes que als nens els interessen més, enganxar-los així.
Sí, sí, sí. De fet, hi ha diversos monogràfics o temes molt, molt puntuals, com ara l'aventura de la xocolata, com et deia la dels dinosaures, inclús temes d'actualitat, malauradament, com el del plàstic, no? Aquest tema que les escoles també els ensenyen a que els petits gestos són poderosos, no? Per tenir un món millor, que connecta molt amb l'imaginari infantil. I, de fet, aquest exercici que et deia de tornar a la infantesa és bàsic, sobretot perquè intentes, amb la meva edat, posar-te amb la ment d'un nen, de què el pot emocionar, de què li pot fer gràcia. I aquí està el repte de cada aventura. És a dir, que el text sigui musical, que sigui entendible per aquestes primeres edats, per aquestes primeres lectures, perquè et recordo que la col·lecció és pionera amb els oients amb la doble tipologia, el qual permet la lectura compartida amb la família. És a dir, hi ha un text més gran, més reduït, que és el que sempre em costa més, i una miqueta més extens amb el que es desenvolupa més l'aventura. Però és que has d'anar amb molta cura de que els termes, els mots utilitzats arribin bé a la canalla, no?
Mm-hmm. Una pregunta que sempre em faig és pel públic, el públic infantil, perquè és un públic molt exigent. De vegades em sembla que no, però els nens saben el que volen i, per tant, també és una manera d'engrescar-los, no? Parlem moltíssim de que els nens no llegeixen. Els nens no obren llibres, no? Trobar que trobin allò que els agrada també sempre és més fàcil, no? Després.
Sí, no, la veritat és que, com tu molt bé has dit, jo crec que els adults normalment menys tenim la capacitat de decisió del nen, Vull dir, i el nen sap el que vol perquè quan veu una coberta, no té per què... A vegades em passa que amb la signatura de l'última novetat de pronta m'apareix un nen amb un àlbum de la col·lecció i no ha comprat la novetat, perquè l'ha seduït aquella coberta de la llança màgica o de l'aventura de la xocolata, és a dir, que tenen capacitat de decisió, que finalment, evidentment, són els pares els que decideixen la compra, però el nen sap el que vol, més del que ens pensem, sí que tens raó.
Anem a parlar del fullet Oriol i dels seus inicis, sobretot de com va néixer aquest personatge.
Sí, bueno, això ho he explicat en incomptables ocasions, però és que és una història molt bonica. Resulta que fa molts anys jo vivia en una casa bastant isolada, en una urbanització, al corredor del Montnegre, a la zona de l'Alt Maresme. I amb el meu fill Oriol li explicava una història, havia molt poc enllumenat a l'urbanització, era molt rústica i estava... I li explicava la història d'un fullet que quan no sortia la lluna al poble, ell va improvisar una idea que va ser anar a buscar una cuca de llum amb una vall llunyana, no? I després d'un seguit de perills, de trobar-se amb una bruixa, amb un gat gegantí, va arribar al bosc on estava la cuca de llum i li va proposar, escolta'm, per què no vens al poble i així ens il·lumines les nits sense lluna? I el nano m'escoltava embaladit i jo, que ja soc ninotaire, que soc dibuixant de fa molts anys, vaig pensar, caram, l'Oriol està aquí escoltant la història cada vespre rere vespre, sense dibuixos, li explicava de viva veu, això ho has de posar en imatges i en text i portar-ho a un editorial. I així va ser, vaig ser el manuscrit, el vaig enviar a diversos editorials, alguns me'l van retornar molt amablement, bueno, perquè van pensar que no s'ajustava a la línia editorial, i un dia va rebre la trucada de Barcanova que em va dir la feliç notícia que la història els hi encaixava i que em volien veure. I la primera aventura va ser El Fulletoriol i la Cuca de Llum, que s'està reeditant any rere any, vull dir que, i que per mi continua sent la més emotiva, la més... La publicació d'un primer àlbum no es repeteix, eh? Això us ho puc dir, almenys pel que fa a mi. Va ser molt potent, clar, quan vaig publicar la Cuca de Llum.
No només quan vas tenir l'àlbum tu entre les mans, com va respondre el teu fill que havia escoltat aquestes històries quan va veure el primer Fulletoriol, el Fulletoriol allà?
Va ser un moment d'aquests que se't queda gravat, el nano va flipar absolutament, perquè tot això que jo li havia explicat, ell havia anat veient algun procés, eh? El work in progress que es diu, l'havia anat veient, però esclar, aleshores em sembla que tenia 9 anys, jo li vaig començar a explicar l'aventura potser en 4, eh? L'edat que comencen els primers lectors a llegir, no? Les primeres lectures. Però clar, quan va veure el que dius tu a l'àlbum editat, perquè no hi ha que oblidar que la figura de l'editor és important, el format... Després la coberta té com un... La coberta de les aventures té com una pàtina també brillant. Està molt ben editat l'àlbum, la veritat. I l'experiència pels dos va ser formidable quan la vam compartir. I li vaig dedicar l'àlbum, a més, curiosament. El primer lector amb un àlbum dedicat al meu nano, esclar. Sí, sí.
I en tots aquests anys, en tots aquests 20 anys, suposo que el Fulletoriol ha anat evolucionant, ha anat canviant. No sé si alguna d'aquestes històries te l'han demanat directament o l'has vist d'interessos que tenies a prop.
Sí, bueno, amb tantes aventures hi ha hagut una miqueta de tot. Hi ha hagut moltes aventures que han sigut, per descomptat, de creació pròpia, però sí que hi ha hagut algunes temàtiques, com per exemple la del plàstic o la dels dinosaures, que hi ha hagut una certa... Bueno, no és que hagi estat d'encàrrec, però una suggerència de l'editor que m'ha semblat molt escaient i que m'ha permès elaborar l'aventura, que també és un repte, esclar, quan una cosa és que tu lliurement decideixis ser una història sobre una fada màgica del bosc o sobre una bruixa que no és tan dolenta, però si et marquen el tema també és un repte, no? Però vaja, l'univers del fullet és tan... em dona tant de joc, perquè com et deia, tornes a la infantesa en cert modo. Jo continuo llegint còmics, vull dir, amb altres vinyetes, de fa 30 anys, i torno a ser aquell nano, no? El que passa que amb un rostre més gran, però de ment torno a ser aquell nano que esperava amb il·lusió els còmics quan arribava, doncs, els Reis, el Nadal, el Sant... Sí, sí.
Quan et poses davant del full en blanc, molta gent diu allò de la por aquesta del full en blanc. Com és aquesta pluja d'idees?
Bueno, el full en blanc és un repte, però també és una joia quan comences a arrencar-hi els primers traços. I en aquest sentit, un cop tinc definides les 18 imatges que composen el conte, el que primer faig és, amb un esbós més petit, un esbós molt primerenc, molt a les beceroles, la dinàmica de l'àlbum. I aleshores justament és el procés d'arrencar vida amb aquella pàgina en blanc el que més em fascina. És on decideixo el tipus de plano, el tipus d'enquadre, sempre una miqueta aquella connotació cinematogràfica, com ubica els personatges i sobretot la seqüència de les 18 que siguin, que tinguin una musicalitat i que siguin molt entendibles per al tipus de públic al que van destinats. O sigui, aquest moment inicial per mi és el millor, el que prefereixo.
I, Òscar, un dia habitual teu, d'il·lustrador, en el que, clar, en 30 àlbums en 20 anys són molts àlbums, per tant la feina és alta. Com és un dia teu?
Bastant organitzat d'una forma metòdica, eh? És a dir, em llevo molt d'hora, contesto 4 mails, coordino 4 coses a vegades, perquè, com ja saps, faig tallers a escoles també i màsters de diguéssim, de còmic per les escoles i biblioteques. En llevo molt d'hora, primer estic per aquest tipus de gestions i ja començo a dibuixar i ja m'hi poso. Actualment amb una tauleta d'aquestes digitals de format gran fins fa poc feia la part d'esbós amb llapis i després ho acoloria amb ordinador, però ara ja tot ho faig en digital per una qüestió inclús també ecològica, gran, perquè anaves omplint-te de papers, de folis i de... I aleshores sóc bastant metòdic, vull dir, faig les meves hores al matí, faig una petita parada per dinar, si puc, m'assento una miqueta per descansar i torno a arrencar. I aleshores, doncs, depèn de com estic de fresc, tiro més hores o no. Però procuro no cremar les naus. Prefereixo a vegades plegar un dia si no estic molt inspirat i treballar un dissabte al matí dibuixant, que no arribar amb aquella saturació. Perquè no oblidem que és una feina artística que no pot ser del tot metòdica. És a dir, no és com fer factures que té un mecanisme, no? La factura és freda, és composar-la, que no vull dir que no sigui difícil, però la labor creativa vol això, vol paciència. Aquest plano no m'acaba d'agradar. El desestimo, a veure com col·loco els personatges perquè sigui més espectacular l'escena, no?
Al final, en tot aquest imaginari, en tota aquesta tasca creativa, a vegades el que no veus avui ho veus demà. Els ulls a vegades canvien.
Absolutament. M'agrada molt que em facis aquest comentari perquè un mateix a vegades és un... Se li pot escapar una cosa que justament estava dibuixant i que estava dibuixant en rigor, un problema de ràcord, per exemple, vull dir, o de vestimenta. Aquí m'he equivocat perquè veient la imatge anterior i és cert que estàs tan imbuït de la feina que se't pot passar per alt, no? Està ben trobat, sí.
De vegades, quan es treballa amb tasques així tan creatives, sou vosaltres mateixos els més perfeccionistes de tots i els més crítics, també, amb la vostra feina, segurament.
Sí que és cert. Val a dir que, per exemple, amb les cobertes i amb algunes imatges, hi ha una bona comunicació amb l'editor que a vegades em fa veure o m'ha fet veure que havia de modificar una cosa per enriquir-la. I normalment es dona aquesta bona comunió d'idees i bona... Aquest feedback és molt important.
Parlaves abans, Òscar, del canvi en la manera de treballar, del pas del paper a l'era digital. Això t'ha costat, perquè hi ha gent a la que li costa moltíssim, t'ha facilitat la feina?
No, ans al contrari, me l'ha facilitat per una qüestió molt, molt fàcil d'entendre. Com et comentava jo abans, feia els esbossos a llapis, i després amb una taula de llum, de les de tota la vida, que emeten llum, feia el calc per després ja fer l'entintat, havia d'escanejar la imatge i després ja la coloria. Ara, amb aquesta tauleta digital, que podria ser un iPad, la meva és de gran format, en definitiva, tot aquest procés queda una miqueta més alleugerit perquè tot tècnicament faig l'esbós i després ja l'entinto sobre l'esbós. És a dir, m'evito tot el procés farragós de l'escanejat. Per tant, des d'aquest punt de vista, me la facilitat. Sí, la feina, sens dubte.
En aquests minutets finals, et convido a que convidis a la gent que ens està escoltant a que llegeixi el fullet Oriol, no només aquesta 29a proposta, entrega del fullet Oriol, sinó totes les que van al davant i també, aprofitant que demà presentes a les 11 del matí aquí a Sant Sadurní, doncs que et vinguin a veure i a firmar el llibre, que sempre, quan et firmen el llibre, fa com més gràcia.
Sí, a més, cada nen i nena que em ve a signar el llibre s'emporta un dibuix, vull dir que no és que li posi un estàmping d'aquests que... No, cada nen té el seu dibuix original i sempre demano, ja per avançada amb els pares, una certa paciència, perquè a vegades formen unes cues importants, depèn de la presentació, però és un plaer per mi fer el dibuix. I pel que fa a la lectura del fullet, us convido a llegir-la amb aquesta lectura compartida amb els més menuts, perquè és un moment meravellós, ja sigui abans d'anar a dormir, sigui a mitja tarda, i com que les aventures del fullet exploren aquests paisatges, aquests universos molt propers amb els nens, perquè surten des de bruixes, encanteris, cavallers, bestioles de diversos universos, no? Hi ha un que passa al fons del mar, jo crec que s'ho passaran la mar de bé, i els ajudarà també a anar aprenent, perquè no també un lèxic, una sèrie de mots, i sobretot els ajudarà amb aquestes primeres lectures a aficionar-se a la lectura, que al final és el, crec que és l'objectiu de qualsevol autor de literatura infantil juvenil. Divertiment, però també una motivació a llegir.
Mm-hmm. No deixarem mai de recomanar aquests moments en família, moments de lectura, perquè al final són els inicis del que després anirà evolucionant, i si llegeixen de petits, normalment l'hàbit ja es queda.
Jo crec que sí, n'estic convençut, almenys ha estat, en el meu cas ha estat així. És a dir, el lector infantil és el futur lector de tot, d'assajos, de novel·la, del que convingui, sí.
Òscar, ho deixem aquí. Un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, avui presentant la 29a entrega del Follet Oriol, el Follet Oriol i la Festa Monstruosa. Moltíssimes gràcies, de veritat. El mes vinent tornarem a contactar per presentar la 30a. Tenim ganes de descobrir què trobarem en aquesta celebració. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Que vagi molt bé i us espero demà a la biblioteca. Una abraçada.
Penedès en xarxa.
Ara que han passat els anys i els nous dies porten febre, des d'aquí com hem fet sempre, vull trobar-vos en el...
Així celebra Cesc Freixas els seus 20 anys i s'acomiada dels escenaris d'una etapa, amb la meva sort.
Sense pau jo vull tempesta. Sense pau jo vull tempesta. Vindran els dies alegres, sonaran cançons d'abans, abastarem tots els somnis, que s'acabi el vi, companys. La meva sort ha sigut tenir la vida en el cant, fer que cantar-la tots junts s'assembli a la llibertat. La meva sort, la meva pau, fes que s'assembli a tu la llibertat. S'assembli a tu. No sé quina és la drecera, m'he posat a caminar, m'estiren cap endavant, vents d'anels i meravelles. Quan emmetzinin la sang els desastres d'aquest segle, les cançons seran com pedres, amor meu, no passaran. Amor meu, no passaran. Vindran els dies alegres, sonaran cançons d'abans, abastarem tots els somnis, que s'acabi el vi, companys. La meva sort ha sigut en el cant, fer que cantar-la tots junts s'assembli a la llibertat. La meva sort, la meva pau, fes que s'assembli a tu la llibertat. La meva sort, la meva pau, fes que s'assembli a tu. Que s'assembli a tu la llibertat.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de l'Arboç ha instal·lat càmeres de vigilància a la zona d'emergència de residus que hi ha al costat de l'antic camp de futbol. Segons el consistori, l'objectiu d'aquesta mesura és prevenir l'abocament indiscriminat de residus i els actes incívics en aquest espai. Aquesta és una zona d'ús exclusiu pels veïns de l'Arboç que està disponible per a aquells ciutadans que no poden treure els residus en l'horari establert dins del porta a porta. Però des de l'Ajuntament recorden que se n'ha de fer un ús correcte que permeti mantenir la neteja i la salubritat. Si les càmeres detecten abocaments il·legals, se sancionaran els responsables. Cal recordar que fa gairebé 2 anys el consistori va eliminar la segona àrea d'emergència que hi havia al municipi, que estava situada al costat del CAP, encara que el motiu principal era que s'havien de posar uns mòduls a la zona per ampliar l'ambulatori, també va contribuir a prendre aquesta decisió el mal ús que se'n feia per part d'algunes persones. La consellera d'Acció Exterior de la Generalitat inicia a Vilafranca el cicle Europa sobre el terreny. Meritxell Serret, consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, ha fet aquest dijous al matí a Vinzeum la primera visita del cicle Europa sobre el terreny, una iniciativa del govern per destacar l'impacte de les polítiques de la Unió Europea al dia a dia de la ciutadania, amb eines com ara els fons europeus. Serret ha participat en la cloenda de l'acte Oportunitats dels fons europeus al sector vitivinícola, on Eugènia Martínez, cap dels serveis urbanístics de l'Ajuntament de Vilafranca, Josep Batet, responsable d'innovació oberta de Miquel Torres, Lluís Giralt, tècnic de viticultura de l'Incavi, i Eloi Moncada, del clúster vitivinícola Innovi, que han explicat la seva experiència com a beneficiaris dels fons europeus. Serret ha explicat en la cloenda com els fons europeus poden ajudar a definir la Catalunya del futur en diferents àmbits, en aquest cas, al voltant del sector vitivinícola i fent front a la sequera. Deu artistes d'arreu es reuniran a Mas Palou per dur a terme la quarta residència artística Entre Vinyes. Aquesta nova edició agafa el relleu de les que es van celebrar l'abril del 2021, el gener del 22 i el març del 23, una iniciativa que va néixer durant la pandèmia i que ja s'ha consolidat al Penedès. Un any més, el propòsit de Mas Palou és construir un espai de creació descentralitzat on l'art i la col·lectivitat es retroalimentin. Els artistes de múltiples disciplines gaudiran de 10 dies d'allotjament dedicat a aprofundir en el seu projecte artístic que culminaran en un esdeveniment obert al públic el dissabte 2 de març a 12:15. La societat La Lleialtat de Sant Miquel d'Olèrdola, amb el suport de l'Ajuntament, organitza una festa de carnaval. Serà dissabte a 6:15 de la tarda al local Rosent Montaner, amb música, xocolatada, confeti i animació infantil. Núria Carrasco, membre de la Junta de la Societat, explica que programen la festa quan han acabat les rues de carnaval expressament, per no coincidir amb altres celebracions de carnaval. La festa és una de les activitats que més bona resposta obté entre les propostes que organitza durant l'any la societat. Des de la societat ho atribueixen en bona part a les quantitats industrials de confeti que s'acaben llançant durant la festa.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De registres de contractes temporals o fixos, del període de prova o del nou salari mínim interprofessional i tot allò que comporta, parlarem ara amb un expert, amb l'assessor laboralista Miquel Rosó, que cada mes ens acosta al món del treball. Miquel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant del registre horari, un nou element que va costar una mica quan va arrencar, al qual ens hem acabat acostumant tots, però avui ens portes més canvis al respecte.
Sí, el canvi que suggereix el Ministeri de Treball és que aquest registre horari es deixi o s'elimini la pràctica en paper i es comenci a fer de forma obligada, de forma digital. I això no és el pitjor, no? Sinó és que volen que la Inspecció de Treball tingui accés remot a aquest registre salarial o a aquest registre horari. Aleshores, aquí sí que és un tema bastant de discussió, perquè sí que és cert que moltes empreses, a vegades, m'he trobat molts casos en què molts treballadors fan més hores de les reglamentàries, però després firmen amb les hores que l'empresari li diu que firmen. Inclús moltes vegades és el propi empresari que posa els horaris al treballador i després firmen els treballadors. I amb això sí que s'evitaria aquesta pràctica irregular, no? Tanmateix manifestar que molts programes també que ofereixen aquest servei de forma digital a través dels telèfons mòbils o a través de tablets o a través d'altres aplicacions informàtiques, ens hem trobat moltes vegades que des d'un usuari, sobretot un usuari d'administrador o de gerent d'una empresa, aquest mateix pot modificar els horaris dels seus treballadors.
També pot manipular.
Es pot manipular independentment de que posis que has treballat 10 hores diàries, no? El tema serà una mica complex, tant en quant que sí que és cert que també moltes empreses estan sent sancionades per aquest aspecte, perquè ja m'he trobat en un cas particular, en què un petit bar-restaurant d'aquí de la zona franca de Barcelona va haver una inspecció de treball i van demanar el registre horari. Aquest registre horari no estava ben complet perquè faltaven dies. I això tampoc no va ser per un tema només d'una pràctica irregular per part de l'empresària, sinó perquè també moltes empreses petites, en què hi ha molta més confiança, es baixa molt la guàrdia, no? I molts treballadors, pues, a lo millor no se'n recorden de firmar-lo, no se'n recorden de posar l'hora d'entrada o l'hora de sortida, igual que tampoc no t'ho posen cada cop que se'n van a parlar amb el mòbil o se'n van a fumar, ni no ho posen, no? Aleshores, el tema està que les sancions que preveu la llei són molt elevades, i en aquest cas en concret em va fer molta ràbia, perquè en aquesta treballadora, el dia que vam anar a la citació de la compareixença davant la inspecció de treball, era més enfocada a prevenció de riscos, però com a prevenció de riscos no ens van trobar res irregular, van anar directament a fer-nos mal a mirar el registre salarial, i efectivament havia dies que alguns treballadors no havien firmat, no? Aleshores se li van posar una sanció de 1.500 euros. Val?
El negoci.
Sí. Aleshores, què passa? Que nosaltres vam impugnar aquella sanció per entendre que a sobre aquella inspectora s'havia equivocat i ens va condemnar a pagar 1.500 euros perquè es va equivocar i va posar que hi havia un treballador que no l'havia firmat mai.
I
no era cert. Aquell treballador mai havia estat treballant allà. La meva sorpresa va ser que quan vaig interposar el recurs em van resoldre que mantenien la mateixa gravetat de 1.500 euros, i que perquè la inspectora hi ha un mecanisme a través del procediment administratiu comú que els inspectors de treball o qualsevol funcionari públic pot corregir les seves errades. Aleshores, en qualifiquen amb la mateixa gravetat tinguent una persona que no l'ha firmat mai, perquè no existia, que una empresa que amb els mateixos treballadors que potser no l'han firmat algun dia. Aleshores, clar, jo vaig imposar el recurs, però tot i que havien presentat dos recursos, ja només ens quedava via judicial, però la clienta, al perdre la confiança totalment amb el sistema,
no m'estranya,
va voler desistir, no?
Però no és proporcional.
No és proporcional. Aleshores, clar, és el que deia, no? Dius, per un que no existeix, que em condenis per lo mateix, per un que ho fan cada dia, però es veu que com... Si no, l'evidència o el que consideren ells és que si no és fiable aquell registre horari, ja et poden condemnar per la sanció màxima o la mitja en grau màxim. Això és molt perillós. I a sobre, ara, per el que pretenen fer també, és que ara només es condemnava a la sanció només anava per l'empresa, no pel número de treballadors afectats. Però el que volen fer és, a part d'incrementar aquesta sanció, el que preveuen també és que s'incrementi per número de treballadors afectats. Aleshores, doncs, bueno, hi hauran moltes sancions. I aquí s'ha d'anar molt en cuidado. Les empreses, doncs, hauran d'anar amb molta cura per al tema aquest. Però jo també el que considero és que molts convenis col·lectius, les hores extres, la missió del govern és evitar les hores extres perquè la seva pràctica, perquè contractis a gent nova. Però el cert és que potser per una o dues hores és molt difícil contractar algú. Aleshores, també hem vist en molts convenis col·lectius que el que han fet és que el preu de l'hora extra es converteixi en el preu de l'hora ordinària, quan antigament, normalment, era el preu de l'hora extra era el doble de l'hora ordinària. I a molts treballadors els interessava inclús a temps de quedar-se una hora més o dues més per tenir major retribució mensual, no? I ara què passa? Que t'ho prohibeixen amb les 80 hores màximes anuals. 80 hores no és res. I després què passa? Que si pretenen que vingui algú de 7 a 8 en un establiment a fer l'hora extra d'aquest treballador, és que jo no ho entenc, això és que ho trobo que és absurd, no? Que es limitin? Bueno, que es limitin, però aquí també es tenen que limitar sempre i quan entre una jornada i l'altra no passi més de 12 hores, és el que marca el sud dels treballadors. Ara, el que jo no trobo correcte és que un treballador se li obligui a fer unes hores extres, és a dir, que no siguin voluntàries, i a sobre que no se li paguin o que se li paguin a un preu molt baix. Aleshores, això sí que s'hauria de penalitzar. Però si el treballador és conscient i prefereix fer una hora més o dos cada dia perquè té més sou al final de mes, jo això no ho penalitzaria mai.
I pel que fa al registre horari digital, que dius que anirem cap aquí, clar, molta petita i mitjana empresa fa servir el registre horari en paper, perquè el digital requereix una inversió.
Sí, evidentment.
Més o menys
sí que
important. Han,
sí que et fan moltes ofertes, bones ofertes. L'últim dia que vaig parlar amb un client em va dir que una aplicació, una empresa, li deixava a un euro per treballador. Pues clar, però tampoc, jo no m'ho acabo de creure, perquè trobo que és tan baix que no m'acrec que un programa d'aquest et costi 15 euros al mes o 10 euros al mes, però bueno, això és el que em va dir. El que sí que és el perillós és que la inspecció de treball pugui accedir de forma remota. Des d'on? Des de la seu de l'inspecció de treball, des de que compareix a la seu de l'empresa... Clar,
això sona una mica Gran Hermano, aquest accés.
Clar, i ara no ho diuen i no ho van respondre les preguntes, però molts periodistes també estan preguntant si aquest sistema remot seria amb aplicacions amb intel·ligència artificial, el que igual no van donar resposta a aquestes preguntes.
Ni ho saben.
Ni ho saben, i encara que ho facin no ho diran. Val? Però és jo, a mi el que em preocupa realment és el qui fa l'abús, que se'l sancioni, no dic que no, però el que no... Aquesta persona no té perquè tenir aquesta l'inspecció de treball entrant i mirant si els treballadors compleixen o no el seu horari. Hi ha altres mesures, com per exemple les denúncies de l'inspecció de treball, les demandes a l'empresa. Evidentment, s'ha de tenir un control, però que sigui ja tan públic de cara a l'inspecció de treball que només vagin a buscar el tema de la sanció, quan moltes empreses ara pràcticament s'està acordant molt els temes de la flexibilitat horària. És a dir, entro més tard i surto abans, perdona, entro més aviat i surto abans, o al revés, no?
O al contrari,
o al
no?
Contrari.
Tens un marge d'una hora, tant per entrar com per
Exacte.
Sortir.
I cada cop s'estira més, i es veu que ara hi ha grans empreses que són bones i tal, cada cop s'estira més de cara a aquests, els talents que estan buscant, és que el que estan demanant és que tinguin flexibilitat horària i no regeixin només per les 8 hores, bueno, que ara parlarem que baixaran, no? Que no regeixin per les hores màximes, no? Sinó que puguin entrar i sortir de forma flexible.
La reforma laboral de Yolanda Díaz ja té un cert bagatge, comencen a sortir cosetes i una de les coses que s'ha observat és que s'han disparat els acomiadaments durant el període de prova, però molt.
Molt. Han pujat, segons els estudis, diuen que han pujat els acomiadaments un 80% en el part final de no superació del període de prova. Aquí s'ha de tenir present que el període de prova, l'estatut dels treballadors... estableix que tenen que ser per als tècnics o titulats uns 6 mesos i per al personal menys qualificat de 2 mesos. El que és cert que molts convenis col·lectius el que pretenen és modificar aquests màxims, bueno, aquests mínims que estableix a tots els treballadors i ells posen màxims, és a dir, que potser un professional llicenciat pugui estar un any de període de prova i després un no qualificat, doncs 6 mesos. Llavors, el que pretén la ministra de Treball és que aquests períodes de prova no puguin superar, els períodes de proves que estan estipulats per conveni no puguin superar el màxim que diu l'estatut dels treballadors, que és el més normal. Perquè a mi me dius una persona que és un enginyer, per dir alguna cosa, i està en mans d'uns projectes o qualsevol cosa, clar, en una setmana no veus lo si val o no val. És a llarg, un directiu, bueno, gent que té gran responsabilitat, tota una feina bastant complicada en aquest sentit de forma intel·lectual, clar, ja ho veus, però per exemple... un
o vés a l'altre extrem,
sí,
algú que comença i que aprèn, també li has de donar un marge no? Mentre l'estàs ensenyant i agafa rodatge.
Evidentment. I després tens l'altra part, per exemple, que en seguida veus, per exemple, per dir alguna cosa, un cambrer, tu en una setmana ja saps si aquest cambrer val o no val. Un cuiner ja ho saps si val o no val. No cal que estigui 6 mesos. Llavors, clar, què passa? Com han hagut molts excessos, i aquests excessos s'han produït perquè com s'han eliminat o s'han intentat posar més èmfasi en els contractes indefinits i marginitzant els contractes temporals, el que han fet moltes empreses és amb la picaresca o amb el frau de llei abusar dels terminis que estableix el conveni col·lectiu per allargar al màxim els períodes de prova amb l'excusa així de poder-los extingir el contracte sense preavís ni justificació i sense cap tipus d'indemnització. No?
Ben fàcil per l'empresa.
Per l'empresa ho té xupat. Tanmateix, el treballador, en aquest cas, també pot renunciar sense tenir que previsar amb els 15 dies ni res, no? Però, clar, també hi ha un abús, perquè si tens una persona 3 mesos i després l'acomiades per no superar el període de prova, el treballador també moltes vegades es queda també que l'acció que pot interposar contra l'empresa és pràcticament nul·la, no? Aleshores, això sí que també s'hauria de... Jo trobo positiu que és que hi hagi convenis que no es regulin, així que no... Que els topes siguin els que màxims que diuen els altres treballadors. Menys que això, no es podrien... Més, no es podrien, no es tenien per què donar.
Ja hi ha hagut més d'un catedràtic de dret del treball que ha dit que s'han de reformular alguns aspectes d'aquesta reforma laboral, com els períodes de prova o els contractes a temps parcial. No passa res, no?, per afinar-la sobre la marxa. Em sembla que costa molt, que el polític és reticent.
Sí, perquè aquí tenim... Bueno, perquè sí que és cert que sempre ha hagut un abús des de la contractació temporal. I ara què passa? Que ens trobem que l'abús ve pels contractes de fixes discontinus moltes vegades i també per als contractes, bueno, per el que hem dit, no?, el període de prova. També es fixa, també un altre focus del frau ara està sent els contractes de fixa discontinu, que anteriorment els típics contractes de temporada. Personal docent, per exemple, tema treballadors del camp també moltes vegades.
Temporers.
Temporers, aleshores en aquest sentit sí que anaven bé, però te trobes que potser un restaurant et fa també un fixa discontinu. I llavors, clar, sí, és indefinit, sí, bueno, i es passa 6 mesos al paro, o 7. Després el tornen a agafar ara al mes d'estiu. Bueno, o no. També he trobat moltes vegades també que hi ha alguna treballadora que hem portat que ens trobem amb que l'empresa li fa un fixe discontinu, però clar, aquesta treballadora, si no té dret a l'atur, el període que està sense activitat no percep l'atur tampoc. Aleshores, clar, és un dret que té que tenir el treballador quan vagi a treballar amb un contracte indefinit, un contracte fixe discontinu, té que tenir consciència de que té marge de paro, perquè és que si no se li agota. I això també, al final, són coses que es fan que després moltes empreses, al final, abusen. Llavors s'ha d'anar molt amb cuidado i amb aquesta empresa sí que s'hauria d'agafar almenys mitjà d'inspecció de treball o via judicial, poder justificar. Perquè també altres línies del frau que hem vist, que per això hem posat ara, que és el que hem parlat l'última vegada, que era la relació dels becaris, que també la majoria de casos que hem trobat amb becaris, inclús en el propi jutjat, què passa? Que com els formularis o els temes formals es donen perquè la pràctica formal, és a dir, els documents, estan tots degudament firmats, molts jutges, al veure allò firmat, ja es pensen que ja és un real becari. I com costa molt, per part d'un treballador, demostrar que ha estat fent altres funcions, uns altres horaris, altres feines, de categoria superior o equivalent, val? Molts no volen acabar d'entrar al fons de l'assumpte, no? I van a lo fàcil, que lo fàcil que és que tinc els documents firmats, doncs ala, això és el que és. I ens hem trobat moltes vegades, perquè les testificals, com hem dit més d'una vegada, no es poden impugnar, enviar amb recurs de suplicació. Aleshores, moltes testificals és el que el jutge consideri. I si el jutge considera que la versió que explica l'empresa és més acord dels seus principis i que és factible, pues es creuen a l'empresa i desisteixen i desestimen la demanda del treballador, es canten tranquils.
Parlant de contractes, hi han canvis? Ja no s'acceptaran els contractes a trucada? Què vol dir aquesta fórmula?
Ah, val, sí, és veritat. Això és perquè moltes empreses tenen la mala costum de que quan contracten a treballadors pues es fan per mitjançant la trucada i no les estipula ninguna de les clàusules ni de les condicions de treball. Normalment actuen amb gent que té una necessitat important, no? En aquest sector també, un sector bastant que es veu molt, és hostaleria, també agricultura, també es nota molt, no? Però això és que te truquen, te diuen a la situació, les condicions no les saps i tampoc ni t'informen realment de les hores que treballaràs ni els dies que treballaràs, no? Aleshores, amb aquestes condicions, sí que és cert que molts treballadors, vale, pues es troben en una situació molt d'indefensió, perquè ells es pensen en el millor que treballen 8 hores o 6 i després es troben que treballen 10, no? I així, pues, clar, el que pretenen és estimulant aquests tipus de contractes, que s'estipulin els contractes de forma més específica per evitar abusos per part de l'empresa, no? Aleshores, una de les qüestions que vol implementar el Ministeri de Treball, en aquest cas, és que tots els contractes, sobretot, especifiquin molt bé la distribució de la jornada, que és de dilluns a divendres, de dimarts a dijous, per dir alguna cosa, i els dies i les hores, no? Aquesta pràctica era molt obligada només amb els contractes de temps parcial. Aleshores, en els contractes de temps parcials a la que no se distribuïa correctament la jornada de treball i no es posaven els dies i les hores de treball, en aquest moment, en cas d'una inspecció o una demanda d'un treballador, es presumia que el treballador treballava a temps complet i arrelava a un contracte indefinit. Aleshores, en aquestes relacions laborals... el que es pretén ara és que també tots els contractes, ja siguin a jornada completa, és a dir, a 40 hores, s'especifiqui de forma concreta, literal i precisa la distribució i la jornada del treballador, perquè estem acostumats a veure duració de la feina, de distribució del treball, de lunes a domingo, no sé, i quin dia fas festa, no fas festa. Hi ha alguns que també molts dies que fan festa, val? S'ha d'anar en compte, perquè és que molts t'agafen el cap de setmana, també. I potser tens que... Hi ha moltes empreses que són rotatives, no? Llavors, quan tens que interposar la demanda, te trobes que quin dia de descans fas, perquè van canviant, cada empresa va canviant. I això també és un problema per la nostra part, no? També s'ha de tenir en compte que en els contractes que són de menys de 4 setmanes, val? No hi ha aquesta obligació. En els contractes de 4 setmanes, que se sàpiga també que hi ha penalitzacions en matèria de seguretat social, et costen un 25% més de cost. Són contractes molt curts, pràcticament d'un mes. I en aquest no caldria estipular les condicions essencials com venen adient. No?
I acabem parlant del nou salari mínim interprofessional, ja vigent aquest 2024. A qui afecta, bàsicament?
A qui afecta? Aquí tenim, sobretot, a tres postures, no? Que serien, per exemple, agricultura, indústria i serveis, queda fixat en 37,80 € al dia, i el que equival a 1.134 euros al mes. Després tenim que els treballadors eventuals i temporers en jornades que no excedeixin de 120 dies tindrien dret a 53,71 euros. Ells cobren més perquè dintre del salari mínim incorporen els plus de diumenges, de festius i pagues extres, per això puja més. I després tenim que els empleats que treballen per règim d'hores, com són ser personal de la llar, ja li fixen un preu per hora de 8,87. Aleshores, això vol dir que ninguna empresa, val, podria pagar menys d'aquests sous. Val? A què afecta més aquesta situació? Normalment afecta més aquells treballadors que no estan subjectes a un conveni col·lectiu o d'empresa o sectorial. No hi ha gaires, la veritat, perquè cada cop més activitats estan obligades a incorporar un conveni col·lectiu, que és el que marca les normes, i els drets dels treballadors i les obligacions dels empresaris, sobretot. No? Aleshores, a qui afecta més aquestes pujades, podríem dir que són els treballadors que estan al marge d'aquests convenis col·lectius, no? Com podria ser, per exemple, els empleats de la llar. Els empleats de la llar no regeixen per conveni col·lectiu, regeixen per un real decret llei. Aleshores, en aquests, a la mesura que va pujant el salari, doncs, també els incrementen, en la mesura que va incrementant l'SMI, el salari mínim interprofessional, ells també es veuen beneficiats d'aquestes pujades, no?
Per tant, són els col·lectius més vulnerables.
Són els col·lectius més vulnerables, sempre són els que més protegeixen, eh?
Quins efectes té el nou salari mínim interprofessional en prestacions i subsidis socials?
Les condicions millors són que a partir dels increments del salari mínim interprofessional, la gran part de les bases reguladores, les màximes no, però les mínimes sempre tendeixen a pujar. Aleshores, això significa que a l'Estat, per una part, els treballadors cobren més, suposadament, però per l'altra part, també, a l'Estat recapta més, no? Perquè incrementen les bases de cotització i, per tant, els treballadors cotitzen més. Però, per altra banda, també moltes vegades ens trobem que molts treballadors, quan li pugen a l'SMI o li pugen al salari, troben que guanyen menys que l'any anterior. I això es deu també perquè moltes vegades, com se li augmenten les deduccions de seguretat social i se li augmenten les deduccions de l'IRPF, ens trobem també que la pujada és simbòlica. És amb efectes salari brut, però no amb net. Aleshores, també hem d'anar aquí bastant en compte, no? Per altra banda, també sí que és cert que aquests increments de l'SMI sí que ajuden aquelles persones que estan en pensions, sobretot de jubilació i incapacitat permanent, amb mínimes, perquè d'aquesta manera els complements poden anar-los augmentant. Aleshores, per aquesta banda, trobem que hi ha una més despesa pública. Val? Però sí que és cert que, bueno, que tots aquests treballadors que tinguin jubilacions o incapacitats, o, per exemple, el tema de l'atur, val? Pues tot això incrementa i això significaria que tenien que cobrar més. D'acord? Després també hem de tenir en compte que, com moltes d'aquestes pensions, sobretot algunes de requisits que demanen requisits econòmics, doncs aquestes pensions també van subjectes, per exemple, les no contributives, mal que sigui jubilació, incapacitat, ingrés mínim vital i totes aquestes. Què passa? Que van en funció d'un mínim d'ingressos. I aquest mínim d'ingressos els atribueix al salari mínim interprofessional. Aleshores, quan més puja aquest salari mínim interprofessional, més ingressos poden entrar en aquella casa, mal, més o menys. I després també afecta molt, per exemple, en les prestacions del Fons de Garantia Salarial, perquè el Fons de Garantia Salarial, recordem...
El Fogassa.
Sí, el Fogassa. Recordem que és el responsable subsidiari en cas de que l'empresa no hagi pogut pagar als treballadors les indemnitzacions ni els salaris deguts. Aleshores, ella subsidiàriament adopta aquesta posició i els salaris que paga són normalment el doble de l'SMI en 4 mesos i d'indemnitzacions un any sense que el salari superi el doble de l'SMI. Aleshores, podem trobar que molts treballadors, en cas de que tinguin que anar al Fogassa, puguin cobrar alguna miqueta més.
qui també surt beneficiada és la Seguretat Social, no?
Home, evidentment, la Seguretat Social aquí s'emporta també, perquè l'incrementar-se, tots s'emporten tajada, pràcticament. Clar, és buscar l'equilibri, no?, entre una mica el tema del... augmentes la despesa pública, però també augmentes la recaptació, no? El tema està que té que haver un equilibri també amb l'IRPF, que vaig llegir, que també el tenien que baixar, no? Que diuen que s'ha baixat, però encara no... Quan ho tingui clar...
No ho he vist clar,
encara no. I aleshores amb aquesta situació és la que se'ns planteja avui, no? I amb les cotitzacions, doncs bé, ja hem comentat les millores de les prestacions, les cotitzacions, i en aquest sentit doncs, tots aquests increments doncs, bueno, beneficiaran amb uns i amb els altres. Val? També hi ha una altra notícia que no l'he... Ja que estem,
continuem. Sí, dos minutets.
Val. Pues també ara hi ha un... es va aprovar un permís de força major per als treballadors perquè poguessin acompanyar a algun familiar en cas d'accident o d'enfermetat greu o qualsevol cosa, que amb la reforma de la llei no va deixar massa clar si havia si era retributiu o no. I finalment l'Audiència Nacional s'ha pronunciat i considera que és un permís totalment retribuït. Per tant, els treballadors que tinguin que ausentar-se per una causa greu per a un familiar, doncs tindran 4 dies anuals per poder fer-ho.
I no cal sol·licitar baixa mèdica?
No, sense sol·licitar baixa mèdica. Que, evidentment, si després el pacient o el familiar està ingressat i tal, doncs, evidentment ja tindria, no? Però fins ara... si hi havia, més d'algú li ha passat, no?, que ha hagut de marxar corrents perquè se li ha passat algun familiar i pues, l'empresa, si ha volgut, li ha descomptat. I això, pues, bueno, ara en principi ja s'han tret els dubtes i han dit que no, que el treballador té dret a retribució.
4 dies.
A l'any.
I ha de ser greu.
Diuen força major, clar, per força major que entenem. Jo entenc que este que ve una mica...
Un accident o una hospitalització. Accident,
jo no sé. Clar, no sé si, per exemple, truquen al nen de la guarderia que està malament, clar, algú l'ha d'anar a buscar. Si, greu, potser no és greu, però és que no es pot quedar el nen sol tampoc a la guarde, no? Aleshores, clar, això ja ho veurem. Ho anirem veient.
D'acord. Més a més, se'ns ho anirà explicant el Miquel Rosso al món del treball. Moltes gràcies i fins aviat.
Fins aviat.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.